Doncs mira, avui, dia 28 d'octubre, se celebra el Dia Internacional del Corrector de Textes. És una figura que normalment no veiem, però que és fonamental per tenir qualitat als textos que llegim. És un homenatge que se li fa amb aquest Dia Internacional, i és totes les persones que revisen els textos i que comproven que estiguin degudament escrits abans de publicar un llibre, una revista, qualsevol mena de publicació. Per tant, avui, Dia Internacional del Corrector de Textos. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Estem al bell mig de la setmana, dimecres. Avui 27 d'octubre. Hores d'ara, 13 graus i mig, 13 graus i mig de temperatura, és l'habitual, al matí l'habitual també, 5-6 graus a les 8 del matí. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb el director de l'Orfeó Lleidatà, el director Pedro Pardo. Parlarem de música i d'una proposta molt vistosa i molt sorprenent que tindrà lloc aquest mateix cap de setmana a la Llotja. Dancing Vivaldi. Dancing, de ballar, en anglès, i Vivaldi, doncs, del músic. Parlem amb ella, veuràs que és sorprenent i que jo crec que no te l'has de perdre. A més, escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme Garcia, que ens durà directes cap a la una. A partir de la una parlem de noves tecnologies a l'Infocope Lleida. T'avanço que avui, a la part de la nova secció de les coses útils per entendre'ns, o de les coses bàsiques que hem de conèixer de les noves tecnologies, parlem de la llista Robinson. La llista Robinson és una llista on et pots apuntar voluntàriament i on pots deixar escrit que no vols que t'enviïn publicitat ni que et facin trucades publicitàries al mòbil, al fixe, o per carta, o SMS, o MMS, etc, etc. Entre d'altres coses, parlarem d'això avui al Infocope Lleida. També, camí cap a les dues, la nostra tertúlia amb veu de dona. 13 graus i mig a la ciutat de Lleida. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que quedin intervals ennuvolats al Pirineu, mentre que la resta predominaran els cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts. Pel que fa a les temperatures, avui no presenten grans canvis, amb ascensos a la Vall d'Aran, amb unes màximes en general que seran de 22 graus a Lleida, capital, a Balaguer i a Tàrrega, de 21 graus a la Seu d'Urgell i de 19 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà durant aquesta tarda fluix i de direcció variable. Si mirem a demà dijous, esperem intervals ennuvolats al cel, sense descartar bancs de boira matinals a les comarques del sud. Per últim, les màximes demà no canviaran massa, amb descensos al Pirineu, amb uns valors que rondaran els 22 graus a Lleida capital, els 21 a Balaguer i a Tàrrega, els 19 a la Seu d'Urgell i els 16 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Directes a buscar l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Et recordo que tenim el nostre número de WhatsApp on pots enviar missatges de veu o de text. És el 664-526-180. 664-526-180. Dic, ara m'ha vingut al cap perquè n'he rebut un que m'ha dit: Ricard, has fet un embolic. Quin dia som avui, 27 o 28? No, avui som dia 27 i és veritat. El Dia Internacional del Corrector de Textos és el dia 27, no el dia 28. Jo havia dit el 28 perquè ja estava mirant el calendari i que demà és dia 28. No, avui és dia 27 i avui és el Dia Internacional del Corrector de Textos. Va, comencem parlant de successos. La Fiscalia demana 4 anys de presó a un veí de Lleida de 30 anys que hauria intentat matar la seva mare tallant-li el coll amb un ganivet. Està acusat d'un delicte de tentativa d'assassinat i arran de la malaltia mental que pateix, Fiscalia també demana que se l'interni en un psiquiàtric i disposi de llibertat vigilada durant 10 anys. Els fets van tenir lloc el 5 d'agost de l'any passat, quan l'acusat estava a casa i va hi va arribar la seva mare i li va preguntar on era la seva germana. La dona li va contestar que havia mort al néixer, feia 25 anys, i ell, sense dir res, va agafar-la pel cap i li va tallar el coll amb un ganivet acusant-la de ser responsable de la mort de la seva germana. Els fets es jutjaran el proper 3 de novembre a l'Audiència de Lleida. I el Ministeri de Transports, si ets usuari de l'autovia A2 a la zona de Lleida, doncs estaràs d'enhorabona, perquè el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana han acabat finalment els treballs de millora del ferm en el tram de 15 quilòmetres de la A2 corresponent a la variant de Lleida entre l'enllaç de Torreferrera i els Alamús. Els treballs, amb un cost de 7,6 milions d'euros, també han permès millorar els accessos dels Alamús, que és la sortida 470, sentit Saragossa, i sortida 474, sentit Barcelona, la de Corbins, que és la sortida 465, la de Balaguer, que és la sortida 467. Durant una visita a les obres dutes a terme, acompanyat dels alcaldes de Torreferrera, Torre-serón, els Alamús i el Col·legi, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha destacat que el Ministeri ha executat aquest any el doble de l'obra de millora prevista inicialment de la A2 a Lleida. Han estat unes quantes setmanes o mesos de cues i de retencions. Ara, a veure quan dura aquest ferm, que aquesta és l'altra pregunta. Per què duren tan poc les carreteres? No les sabem fer millor? O és que ja no les fem totalment bé, presumptament, per haver-les de tornar a refer d'aquí uns anys? Això t'ho ho llenço a l'aire. 664-526-180. 664-526-180, el nostre número de WhatsApp. Envia missatge de veu o de text, tu què creus, eh? Amb crònica política, el jutjat penal número 1 de Lleida ha condemnat l'alcalde d'Almacelles, Josep Ibarz, a 9 anys d'inhabilitació per un delicte continuat de prevaricació administrativa. Concretament, l'inhabilita pels càrrecs d'alcalde, tinent d'alcalde, regidor o qualsevol càrrec electe en un govern municipal, autonòmic o estatal. En la sentència, que té uns 100 folis, es considera provat que Ibarz va intervenir en la contractació d'una desena de persones a dit. La fiscalia demanava 10 anys d'inhabilitació. En el judici, el 20 de maig, Ibarz va negar haver intervingut mai per contractar ningú al consistori i va assegurar que sempre havien estat molt curosos amb el procediment. Ibarz pot recórrer la sentència condemnatòria a l'Audiència de Lleida. De fet, l'alcalde d'Almacelles, Josep Ibarz, ha reconegut que li ha sorprès moltíssim la sentència exagerada que el condemna, com dèiem, a 9 anys d'inhabilitació per un delicte continuat de prevaricació administrativa per haver intervingut en la contractació d'una desena de persones, ha dit. En fi, ja veus que des d'ahir a la nit i aquest matí hem estat parlant del tema de les plusvàlues, que ara ja judicialment el Tribunal Constitucional ha dit que ni parlar-ne, que això és inconstitucional, que no es pot seguir cobrant aquestes plusvàlues tan descarades com fins ara, o almenys s'ha de canviar la manera de calcular-ho, perquè ja saps que fins ara sempre es donava per fet que guanyava valor. Sempre. És igual si en perdés. I tu havies de pagar aquest tant per cent. Que ara veurem xifres. La gent, al final, són impostos de molts diners. Ara t'explicaré que, per exemple, Lleida deixarà d'ingressar, amb aquest concepte, uns 5 milions d'euros a l'any. 5 milions d'euros a l'any. I un pot dir, però on van anar, on van aquests diners? Si al final Lleida està com està. I com està Lleida? Doncs nosaltres hem sortit al carrer i us ho hem preguntat a través del nostre número de WhatsApp i, entre d'altres coses, ens heu explicat això, de les vostres vivències, eh?
Jo visc a Fleming, ja ho he dit alguna vegada. El que més patejo és l'entorn d'aquest carrer de Fleming. Està fet una porqueria, tu. Ja ho he dit a vegades, jo sóc una persona gran i tinc que anar, en vez de posar amb tiesa, tinc que anar mirant a terra per no entreposar, que hi ha tot rajoles aixecades. Bueno, un desastre.
Y bueno, es que tampoco creo que sea muy salubre ver a lo mejor 4 o 5 ratas paseándose por los escalones y en el jardín de la universidad.
En el río fui un día con mi niña y a ver a los patitos y está lleno de ratas. No puede ser esto. Señor alcalde, haz algo.
A tot arreu. Jo no sé què passa, aquest alcalde què fa. Però vés-te'n a l'11 de setembre, vés-te'n als jardins, vés-te'n amb bulbos, rates i brutícia. Estem molt enfadats tot. Està tot Lleida fet una merda.
Rates i brutícia. Poca broma, que si ho hem de resumir així, hem caigut molt baix, com a ciutat, però molt baix. És una persona gran que ens diu que les voreres, que li falta manteniment, que les rajoles, mira, de tant en quan s'aixequen, és normal. O no és normal, però de tant en quan s'aixequen. Han d'anar vigilant per no caure, i una caiguda segons quina edat, i depèn de com caiguis, no cal tenir una edat. Jo coneixo gent ben jove que han caigut malament amb una vorera i t'has acabat fent molt mal. Brutícia, o sigui, falta de manteniment, falta de neteja, i ara ja només ens faltaven les rates, i aquesta sortint per tot arreu, a nivell nacional ja. Si aquest és el resum de l'estat de la ciutat, malament anem. Parlàvem amb el regidor de turisme, de les xifres bones de que la gent havia tornat a visitar Lleida. Doncs aquestes credencials no ajuden per a res que la gent segueixi venint a Lleida. Parlàvem dels diners que deixaran d'ingressar els ajuntaments de manera immediata pel tema de la plusvàlua. Uns diners que, vaja, els ingressaven a costa, bueno, a costa del ciutadà, i que ja s'ha demostrat que era totalment il·legal la manera com ho estaven calculant i el que ens estaven fent pagar. Lleida, per exemple, tenia pressupostat pràcticament 5 milions d'euros de rebre aquest any per aquesta història, però és que l'Ajuntament de Mollerussa calcula que deixarà d'ingressar uns 250.000 euros, a Cervera uns 100.000 euros. Segons l'Ajuntament de Tàrrega, perdran 400, o deixaran d'ingressar 400.000 euros. A la Seu d'Urgell, uns 350.000. Ahir ja van fer un comunicat tots els ajuntaments, que teòricament han de vetllar pel ciutadà, que no pot ser, que s'ha de buscar una altra manera per seguir ingressant aquests diners. Potser hauríem de tenir més cura com els gastem, més de tenir sempre aquest afany recaptatori. Necessitem diners. Pugem impostos, pugem la llum, que al final són impostos, etc. Tranquils, que la manera la trobaran. O sigui, aquests diners no es deixaran d'ingressar. Vaja, no sé com ho veus tu. Enviem un missatge, va. 664-526-180. 664-526-180. Obrim plana local, perquè l'Ajuntament de Lleida ha ordenat el desallotjament d'un campament il·legal de caravanes i cabanes situat en un solar de l'avinguda Josep Tarradellas, a l'incomplir les mínimes condicions de salubritat i habitabilitat. És per això que el consistori, a través dels agents de la Guàrdia Urbana, els van informar dijous passat que han de marxar, que disposen de 10 dies per presentar al·legacions o, altrament, seran desallotjats. Passem al territori, perquè Mollerussa posa un total de 28 sancions en un any pel mal ús dels contenidors de la brossa. Les infraccions han estat detectades gràcies a dues càmeres de seguretat. I també direm que el Sobirà reivindica el romànic de la comarca amb les primeres jornades de dinamització del patrimoni. Tenir les esglésies, patrimoni de la humanitat de la Vall de Boí, com a veïnes, creuen que no ha beneficiat el Pallars. Nosaltres el que fem tot seguit és una pausa i de seguida parlem de música, d'una proposta que jo crec que et serà molt interessant. Dancing Vivaldi. Dancing, ballar en anglès. Vivaldi, ja ho saps, el músic. Què pot sortir de tot això? Ho escoltem ara, en un minut.
No te preocupes, no estás viendo doble. Es Paco Martínez. Por duplicado.
Dímelo despacito, porque me amontono.
Vaya par de gemelos, y es peligroso casarse a los 60.
¡Un atraco al suelo!
El domingo por la tarde.
¡Madre mía!
En 13.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Demuéstrale a tu mente de lo que eres capaz con la colección de libros Fitness Mental que pondrá a prueba tu concentración, memoria, percepción y razonamiento lógico. Este domingo, primera entrega, Adrenalina Numérica por 4,95€, solo con El País.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Un cap de setmana el proper força especial, a més és un cap de setmana llarg. I a més, doncs, hi ha moltes propostes per la teva agenda d'arts escèniques, de música, de cultura. Una d'elles és el Dancing Vivaldi, que tindrà lloc a la Llotja el proper dia 30, el dissabte. Mira, per parlar de tot plegat, avui està amb nosaltres el director del cor de l'Orfeó Lleidatà i també director de l'orquestra Victòria dels Àngels, el Pedro Pardo. Pedro, què tal? Bon dia.
Què tal, com esteu?
És un cap de setmana especial, és un cap de setmana llarg, però hi ha temps per tot, Hi ha temps per fer-ho tot, oi?
Això espero. I tantes ganes que teníem de reobrir la cultura i d'anar a espectacles i tot plegat,
sí.
Doncs espero que, malgrat ser un cap de setmana llarg, doncs la gent vingui a causa de l'espectacle que oferirem.
Uh-huh. Escolta, em genera curiositat el títol, Dancing Vivaldi, perquè, clar, ajuntem Vivaldi, doncs, pensem en música tirana clàssica i el dancing, sí. Doncs, escolta, això, posar-ho junt, com ho heu conjugat? Què és Dancing Vivaldi?
Doncs mira, justament és això, és per crear una mica de curiositat a la gent, no? Ja m'agrada que m'hagis dit això, perquè en realitat la música de Vivaldi no està pensada per ser ballada, no? O sigui, és veritat que Vivaldi va compondre òperes, i dintre les òperes doncs hi han ballets i tal, però, clar, la peça especialment que cantarem i les que tocarem amb l'orquestra estan pensades doncs, per ser escoltades, no? Per ser un concert. El Glòria de Vivaldi és una missa, una missa de glòria, i a banda doncs, també interpretarem el concert de Brandenburg de Johann Sebastian Bach, que és música barroca, no? I que la música barroca doncs una mica el que ens permet és apropar-nos amb aquella música que es feia fa 300 anys però que és molt propera a nosaltres gràcies a la seva rítmica, no? Moltes vegades he pensat que la música barroca s'ha fet moltes versions amb músics de jazz, no? La música de jazz ha agafat músiques de Johann Sebastian Bach i tal, i han fet les seves versions perquè connecten molt, no? Perquè quadren molt. I jo, doncs, quan vam pensar aquest Gloria Vivaldi, jo l'he dirigit moltes vegades, cada vegada que el dirigeixo pensava, ostres, aquí aquesta part es podria ballar, no? Però és que, clar, no els hi puc demanar als cantaires que ja prou de feina tenen, no?
Bueno, però i llavors clar, a l'escenari tindrem el cor de l'Orfeó, tenim a l'orquestra Victòria dels Àngels, i qui balla?
Doncs mira, ballaran uns supercracks, nosaltres ens hem posat en contacte, de fet va contactar amb mi el director del Centre Cultural de Terrassa. Hem de tenir en compte que el Centre Cultural de Terrassa és una referència mundial a nivell de ballet clàssic, i ells des de fa un parell d'anys han engegat un projecte que, perquè ho entenguem, és una mica... A nosaltres a tothom ens sona allò del CAR de Sant Cugat,
sí,
allò
sí.
Dels esportistes...
El centre del rendiment, sí.
Exacte. Doncs aquí són el PAR de Terrassa, que és el projecte del rendiment, uh-huh. I que venen ballarins de tot el món, literalment. Hi ha gent de Nova Zelanda, hi ha gent d'Estats Units, hi ha gent de Moscou, hi ha gent de tot el món, que venen a fer un últim any de perfeccionament, amb la qual, clar, són gent que tenen les millors notes de les seves escoles superiors de dansa de tot el món, i ven aquí a fer aquest any de perfeccionament que els hi permet doncs accedir a ser ballarins dels millors ballets del món, claro. Del ballet de Nova York, del ballet de Londres, de París, de Moscou, etcètera, no? De fet, ja l'experiència ja tenen amb gent que han estat aquest any aquí i han sortit directament amb un contracte. Amb la qual estem parlant de gent molt jove, de 18 a 25 anys, que tenen un nivell espectacular i que potser són les grans figures del futur, mm-hmm. i que les podrem veure a Lleida doncs ballant aquestes coreografies.
Escolta, és que ara t'estava escoltant i dic, ui, això és un projecte que no sé quant temps portes treballant-hi.
Doncs mira, o sigui, el Glòria Vivaldi en si, que és una cosa que dic últimament, que és tant de bo, perquè jo, des que hem tingut la pandèmia, fins que no hem fet el concert, sí. no dic que hem tingut un concert, saps? Perquè sí, l'experiència ens va matxacar molt, no? I nosaltres, doncs, fixa't, havíem de fer un concert sense ballarins ni res, del Glòria Vivaldi, justament cap al 15 de març del 2020, data fatídica, no?
Sí, sí.
I ens van tancar. De fet, molta gent encara em recorda, diu, jo vaig estar 3 mesos veient els cartells del Glòria de Vivaldi per Lleida, perquè, clar, com que vam estar confinats, van quedar allà com
si fos un fantasma,
no?
Sí.
Llavors, clar, si comptem des de llavors, doncs imagina't, 3 anys. El que passa és que, a partir d'aquí, doncs, tota la feina de parlar amb els coreògrafs, perquè, a més, pensa que el projecte de rendiment té 2 coreògrafs espectaculars, el que va ser el director, bueno, el primer ballarí, el número 1 del ballet de Cuba, amb l'Alicia Alonso, que és, evidentment, referència mundial, i després tenim amb un altre ballarí de les Illes Bahames, que és resident de Nova York, que es llama el Calendar, i el Rodolfo Castellanos és l'altre, que han creat unes coreografies expressament per aquest espectacle. Llavors, clar, nosaltres ens portem més d'un any treballant amb això, i sobretot combinant el fet de que farem una gira, no? O sigui, nosaltres, la gràcia d'aquest gran esforç és que no només estem a Lleida, sinó que anirem per tota Catalunya.
Sí, ja veig dates, esteu a Terrassa, esteu a Vic, exacte. Esteu a Manresa, Manresa i a Sant Cugat. Eh? Sí, home, sí. Suposo que quan un prepara un muntatge com aquest, que són paraules majors per entendre'ns, home, jo sé que costa la logística, però el que fa gràcia és dir, escolta, que com més gent ho pugui veure, molt millor, això.
Home, evidentment, nosaltres l'altre dia els hi deia als cantaires, no? O sigui, a veure, sisplau, fem un últim esforç lleidatant, no?, d'anar a veure aquest espectacle, que a més som Orfeo Lleidatà, nosaltres és, o sigui, estem demostrant aquí el nivell suficient com per actuar amb una orquestra professional i amb uns ballarins de primer nivell, dir que segurament anirem a Terrassa i estarà ple, anirem a Manresa, estarà ple, dic, home, no podem quedar malament a Lleida, eh?
No.
I evidentment, clar, nosaltres ens fa molta il·lusió. És veritat que clar, aquesta vegada el centre, o sigui, nosaltres diguem que posarem la música en directe i és molt important perquè la majoria de vegades d'aquests espectacles la música va, jo dic, enllaunada, o sigui, posen un disc i ja està. Aquí la gràcia de la música en directe és que no es podrà veure el mateix espectacle a Terrassa que a Lleida, no? Clar. Perquè, clar, depèn de com estiguem aquell dia, depèn dels sentiments, depèn de com vagi tot, potser jo ho dirigeixo una miqueta més ràpid, una miqueta més lent, i serà un espectacle molt viu, no?, que jo crec que valdrà molt la pena veure.
Doncs ja ho veieu, eh? Música en directe, veus en directe i ballarins en directe. Són aquests 3 ingredients que, a més, ha desembocat aquest Dancing Vivaldi en una gira, però que s'estrena a Lleida. Per tant, jo em sumo al que us demanava el Pedro Pardo. Crec que la llotja l'hem de fer, ha de quedar petita, l'hem d'omplir. Ho teniu a latemporadalleida.cat, latemporadalleida.cat, allí podeu comprar les vostres entrades. Però és que, a més, no només perquè s'estreni aquí, no només perquè hi hagi el Pedro al davant, sinó perquè el Dancing Vivaldi val la pena. Eh? El tema dels ballarins, penseu que, com deia el Pedro Pardo, aquí estem veient seguríssima els ballarins del futur, però de mig, sí. De mig termini, eh? No de molt lluny.
No, perquè a més pensa que la mitjana d'aquesta gent, o sigui, el seu punt allò d'esplendor normalment és entre els 25-30 anys. Aquí estem parlant de que tenim gent entre 18 i 25 anys.
Per això.
Estan allà, no? O sigui, són els ansufatis.
Correcte. No, ho dic perquè d'aquí 5 anys hi haurà, d'aquí segur, un o dos o uns quants ballarins o ballarines que seran figures mundials. Doncs escolteu, els vam poder veure ja en el seu esplendor, aquí a la llotja.
Sí. I no només això, a mi m'ha passat alguna vegada que m'ha fet molta il·lusió i molt d'orgull que llavors ells posen el seu currículum. Va debutar al Teatre de la Llotja de Lleida, quan està el millor sent el primer ballarí de Nova York.
I tant que sí.
Escolta'm, això també és exportar cultura i també és exportar qualitat de casa nostra. No?
I tant que sí. Aquest dissabte a les 8 del vespre al Teatre de la Llotja de Lleida, a la web latemporadalleida.cat, teniu tota la informació i també per comprar les entrades, el Dancing Vivaldi, sota la direcció del Pedro Pardo, que arribarà a la Llotja. És una oportunitat d'aquelles úniques que no ens hem de perdre, eh? I a més, com ja hem dit, després se'n van cap a Terrassa, després cap a Vic, cap a Manresa i cap a Sant Cugat. Però comencen a Lleida. A més, tu que ja ho has vist, suposo que ens sorprendrà, oi?
La veritat és que sí, i no puc avançar res,
pues ja està.
Perquè si no la seva no tindria gràcia, però clar, és que imagina't, em van sorprendre a mi. Quan jo ja he vist els primers assajos dels ballarins i tot això, clar, jo em pensava que seria una cosa, a veure, sincerament, tu penses en ballet, penses en coral i penses en Vivaldi i dius, o sigui, que rinclonaria màxima,
clar,
no?
Clar.
O sigui, no puc més. I en canvi, clar, s'han muntat unes coreografies, algunes d'elles modernes, no? I clar, dansa mig contemporània ballant el barroc és realment molt, molt espectacular.
Doncs aquest còctel, aquest dissabte a la Llotja, a les 8 del vespre, a latemporadalleida.cat, allí teniu les entrades. Hem parlat amb el director del Cor de l'Orfeu Lleidatà i director de l'Orquestra Victòria dels Àngels, el Pedro Pardo. Pedro, escolta, enhorabona pel projecte, que vagi molt bé aquest dissabte i gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Oh, quin temps que fa!
El temps... Sí, sí.
A Ascendent no podem millorar aquestes converses d'ascensor amb els veïns, però t'oferim les millors solucions a mida per al manteniment, fabricació i modernització d'ascensors. Ascendent Lleida, 900-224-365.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sí, aquí anem directes cap a la una de la tarda. És dimecres, és a la meitat de la setmana i això vol dir que tenim l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia. Ja veus que m'estic entrenant, eh?
El què estàs entrenant?
No, bueno, quina sí. Elegància, no? No
camisa,
no
camisa i corbata, tu, per venir aquí a l'estudi de cop. Jo vaig d'esport.
Bueno, però tu vas sempre xilau.
Sí, això.
No, m'estic preparant pel dissabte, no? Per rebre el premi.
Sí, home, sí,
no,
ho sé, ho sé. Ho sé. El premi a una trajectòria, eh?
Però devia haver... Algú dirà que era Puigcerazo, perquè estàs tu al jurat, també, no?
No, no, però jo no ho vaig decidir,
eh? O sigui, vas arribar quan estava fent,
sí,
no?
Sí, senyor, per això t'ho dic.
O sigui, ho has fet expressament, eh?
No, no, escolta, jo prefereixo les coses transparents i clares, i ja està, no, sense cap problema.
Bueno, no, la meva trajectòria, com no ha estat política, doncs llavors, clar, no, era fàcil, no? No, ja, no era difícil, no?
Bueno, Cosme, entrevista Cosmopolita, va.
Bueno, avui porto una persona política.
Ah.
No m'ha sigut fàcil, perquè és una dona que, des que s'aixeca a primera hora a les 7 del matí, ja no para fins a la 1 de la matinada, i això que té conciliació familiar, també. Mm. Però, bueno, jo avui ho faré diferent, que ella es presenti. Bon dia, amb qui parlo?
Bon dia, Cosme, soc Jordina Freixanet. Moltes gràcies per convidar-me en aquest petit espai vostre, i moltíssimes gràcies per tot, perquè és veritat, les dones totes tenim molta feina, i suposo que les dones en política... Pues aquesta feina es multiplica per dos o per tres, però ens encanta.
Jo explico una mica que vas estudiar al Col·legi L'Espiga Sant Jordi, vas estar al Màrius Torres, ets llicenciada en dret per la Universitat de Lleida, ets especialista en dret civil català, especialment en l'àmbit de les famílies i també de la infantesa, i també, bueno, pues has treballat a la Generalitat de Catalunya, a diferents aspectes, però sobretot a salut, i, bueno, especialista també en el dret local. Ets la portaveu actualment del grup... teu, que és Esquerra Republicana, i estàs a l'Ajuntament de Lleida com a tinent d'alcalde, i també ets diputada al Parlament de Catalunya. Per tant, no deu de quedar a temps, no? Però la teua família, què es dedicava?
La meva família, el meu pare va tindre durant molts i molts anys un taller, primer de fusta, i després es va convertir en una empresa de compra i venda de fusta, i la meva mare el comerç, tota la vida el sector del comerç. I també ve de molts anys i molts anys, també de l'època on havia el mestre de la Rambla Ferran, doncs ella ja van començar allà i després han anat a diferents llocs a nivell de comerç. Per tant, família de comerciants de tota la vida de Lleida.
Sí, de veritat que jo sempre al teu pare li he tingut molta estima, ell me l'ha tingut a mi, l'he conegut des de petit, i era un home molt treballador, però tu de petit eres molt seriosa, no eres així tan alegre i tal com ets ara, no?
Això m'ho diu molta gent, no ho sé. Diuen que sí, que per l'edat que tenia sempre era molt madura, no? Per l'edat que tenia, i llavors de petit un crio que sigui així seriot, pues toque. Malgrat sempre he estat una persona que m'agrada de la broma, m'agrada el bon humor, perquè crec que és el moment que hem de tenir aquests espais de distensió.
El teu pare era artesà de la fusta. Tu ets artesana de la política?
Bé, jo crec que la política som un temps, Cosme, no hi som sempre. M'agradaria dir que soc artesana del servei públic, perquè sí que és veritat que l'estar al sector públic, vull dir, treure les oposicions de 23 anys, la meva vida sempre transcorrerà en el món de l'administració pública. I, per tant, en un determinat moment estic al servei públic amb un càrrec electe i després, quan retornaré amb un càrrec tècnic. I, per tant, sí, que des d'un costat o de l'altre sempre estaré en aquesta professió, que entre altres coses m'encanta.
Al teu pare ja li agradava la política. Quan entres en política? És ell qui t'inculca d'entrar en política o tens alguna amiga o amic que t'ho diu?
No, la persona segurament més referent en el món de la política és la meva tieta, la Carmina Pardo, que va ser també regidora a l'Ajuntament de Lleida quan sí, sí. Jo precisament vaig néixer, és a dir, en 3 mesets va ser ella que va entrar...
Una de les millors presidentes de la Comissió de Festes, ho diré tota la vida, ella i el Toni Ballester.
I llavors, bueno, segurament... ella m'ha fet de segona mare, sempre ho diem, i a nivell polític pues, ha fet la mare política, la tita política, que m'ha anat sempre des dels debats quan era petita, anar als diferents espais de participació a nivell municipal, i això és el que suposo que t'acaba enganxant, no? El viure-ho i el veure-ho a casa, i el viure-ho i el veure-ho a nivell de Lleida Ciutat en moltes entitats en les que participem.
Faries de Moro o de Cristiana?
Sempre de Mora, jo.
Sí, clar. No, home, jo t'ho dic per la Carmina, perquè és una de les impulsores també dels Moros i Cristians, que també exacte. Aquest dissabte rebran el reconeixement dels amics de la seva vella.
I tant.
Va, a més, és que és curiós, perquè t'agraden moltes coses que suposo que t'han inculcat a la pròpia Carmina, no? A tu t'agrada la cultura popular i tradicional. Però sobretot hi ha una cosa teva que m'ha agradat molt sempre, que vas dir, que tu ets precisament una persona que t'agrada molt bueno, tindre una millora de l'administració pública, no? Això és una de les coses que tu estàs empecinada, no?
Exacte. Bueno, crec que l'administració, tots i totes, hi acabem participant quasi cada dia, ja sigui perquè anem al metge, perquè anem a l'escola, perquè hem de fer un tràmit, i la sensació moltes vegades és que és poc empàtica, no? Vull dir, ens trobem, no parlo dels professionals, sinó del sistema. El sistema acaba sent pues, que ens sentim a vegades un número, que ens sentim a vegades no prou ben tractats del sistema, i per tant crec un dels meus reptes principals és intentar transformar aquesta administració per fer-la molt més propera al ciutadà, molt més transparent, molt més directa, molt més ràpida, perquè també els terminis de la ciutadania han anat canviant, no? Abans era normal que ens poguéssim esperar un o dos mesos de fer un tràmit. A dia d'avui, on engeguem la tele i podem ser l'altra punta del món i podem fer qualsevol cosa, ningú pot entendre la lentitud massa vegades que fa que això s'entorpeixi, no? I aquest és una mica la meva voluntat i el meu repte, pel qual estic en aquests moments també intentant empènyer amb aquesta transformació tan necessària de les administracions públiques, que això acabarà repicant a tots i cadascun dels serveis públics.
Efectivament, és un servei públic que a vegades ha de ser més proper i a vegades és molt tancat, i farragós, s'ha de dir, perquè a vegades quan tanta tècnica està funcionant, per demanar una subvenció per justificar-la, la veritat és que a vegades és increïble, no? Quan,
és complicadíssim.
Quan a vegades te diu Hisenda, escolta, que estàs al corrent de pagament i ho tens per 6 mesos, i l'Ajuntament te diu no, del darrer mes, dius, bueno, aquí com ho quedamos? Qui em manda?
Sí, completament d'acord.
Després també, bueno, parles d'una responsabilitat. Sempre dius que s'ha de ser molt responsable quan un es fica en una cosa i que el dia que s'acabi, s'ha acabat. Però tu creus que el proper alcalde serà dona?
El proper? No ho sé. En tot cas, jo crec que sí que és veritat que en els propers anys la feminització de la política s'extendrà absolutament a totes les administracions. No hem vist encara cap president de la Generalitat dona, ni hem vist cap alcaldessa de Lleida dona, però el que està clar és que som segurament en aquests moments tant el Parlament de Catalunya com l'Ajuntament de Lleida, els espais més feminitzats que havia hagut a la història, no? I el fet de que les dones entrem en política, i que no siguem una anècdota, és evident que farà que amb molta normalitat s'ocupen els càrrecs més importants, no? Però en aquest moment crec que ja les dones en política estan amb un paper rellevant i molt influent en totes les administracions, no? I aquest és el repte, aquest és el repte. No et diria que no faria molta il·lusió segurament a totes les dones de Lleida tindre una primera alcaldessa dona, no d'aquí molts anys.
Per cert, la Carmina Pardo és una molt bona gastrònoma i no ho fa malament. Tu això de la cuina te desenvolupes bé o no?
Jo soc de les que m'agrada menjar molt bé, sí. Però t'he de dir que aquesta no és una de les meves habilitats, la cuina. És a dir, soc de les que ho provaria, però no tinc l'espera ni el temps a fer-ho bé. I la cuina moltes vegades el que necessite, a banda de tindre una bona família cuinera, i en això sí que puc dir que tant la Carmina com la meva mare, com la meva àvia i els meus avis han fet allò de cuina de tota la vida, jo no he tingut la paciència per anar fent el traspàs, però sí que t'he de dir que gastrònomament m'agrada moltíssim la cuina, especialment la cuina de Lleida.
Tres preguntetes i acabem, que no tinc més temps, però si tinguessis que ser presidenta d'una entitat, ara de l'Ateneo no, perquè hi ha una persona que tu coneixes i és molt propera, no? Però sí. Si tinguessis que escollir d'aquestes sis que et diré, digue'm una. Presidenta de la Casa de Andalucía, de Aragón, de Castilla y León, de Cantàbria, d'Extremadura, de Galícia. Quin et faria més il·lusió?
Home, la d'Aragó, perquè jo els meus dos avantpassats pardos venen de Gallur, i per tant, on m'hi sentiria segurament amb més sentiment de pertinença seria de la casa d'Aragó.
Sí, l'altre dia de precisament també la Marta Gispert, que amb ella l'encantaria Vallejotes.
I tant, jo no també m'agradaria atendre'n, perquè no en sé gaire.
Bueno, i ara, ja que t'agrada la cultura popular i tradicional, això tu sabràs de memòria. Ara, motiu d'aquesta festa que fan els Amics de la Seu Vella, el diumenge, pues, haurà una gran trobada, que igual hi ha 60 gegants. Però el grup escultòric que tenim a l'Ajuntament de Lleida, perquè, bueno, hi ha una persona que potser no s'ho sap, no? I és el responsable de festes, no? No sé si ho sap de memòria, però tu saps quants són? Quin número?
El grup escultòric de l'Ajuntament de Lleida?
Sí, els que tenim al Museu dels Gegants, a la Casa dels Gegants. Quants són?
Pues no, me faràs quedar malament, Cosme, perquè no te podria dir un número concret.
Ai, les teves nenes. Bueno, sí. Per acabar, ara sí.
T'he de dir que la meva geganta preferida és la Sobeida, de sempre. Però, de dir...
però ja ve de família, això. Això ja ve de família.
Això
ja ho sé, que ve de família.
I a més, vull dir, saps que a més, el tema dels gegants, també el meu avi, el Freixanet, va ser dels que va ficar
sí.
El primer gegant. A
Sant Antoni de Pàdua, dels pares franciscans.
Exacte, correcte. Però, per tant, no, ara no m'has enganxat en el número, però que vull dir que és un tema que ens encanta, tot el tema tradicional.
Bueno, i ara sí que acaba... Bueno, per cert, que hi ha una cosa... Hi ha una expressió que diu no por ir a missa si és més cristiano, però ajuda. I l'altre dia tu li deies a la gent, escolta, que jo tinc que marxar, que tinc que anar a la festa de la Verge Blanca a la catedral.
I tant. Ja saps que és una de les temes... Jo crec que el cristianisme cadascú el porta directament, soc una persona creient, i quan la de missa són els patrons i les patrones de la ciutat, procuro ser-hi sempre, perquè és dels espais que de reflexió i d'identitat que m'agrada ser-hi.
Acabo. Recupereu sobretot el vot de Santa Cecília, que això vau fer una cosa molt mal feta i no vau complir, que s'havia de fer encara que estiguéssim en pandèmia. Almenys el vot s'ha de renovar. Ja sabeu que Santa Cecília es va portar molt bé amb una pandèmia.
I tant.
Una pregunta a l'inrevés. Ara preguntes tu, me comprometes a mi, venga, a aquelles que me dius, no me preguntes per què no ets republicà, te diré per què no.
Pues mira, me l'has tret de la boca, Cosme, t'anava a dir.
Te conec molt.
Me l'has tret de la boca. T'anava a dir que com creus que Cosme García pot ajudar en aquest Ajuntament Republicà, a l'Ajuntament de Lleida?
Escoltant-lo per la seva veterania, la seva experiència i el munt d'entitats a les quals serveixo, perquè si no ho saps, i el dissabte ho diré, la meva nòvia es diu Lleida, i que no me la toquin. Soc molt celós. Georgina Freixenet, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida, portaveu del grup d'Esquerra Republicana i diputada. Treballa per Lleida, porta coses positives.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquests espais.
Vinga, bon migdia.
Adéu.
Ja ho veu, Ricard.
Jordina.
Ja ho veus, la pregunta suposo que l'has entès, no? Allò de que si serà l'alcaldessa,
sí.
No?
Sí. No, ja sabia que no perdis l'oportunitat.
Soy fino estilista.
Cosme, escolta, que tinguis bon cap de setmana llarg, eh?
Llarg, sí, llarg. De Cementiris, de Don Juan Tenorio.
No, del que sigui, però
no és verdad, Ángel de Amor, que n'és apartada orilla.
És la de cada any, aquesta.
Home, és el Tenorio, és cada any.
Cuida't, una abraçada.
Adiós, Dolce Mejía.
Gràcies, Cosme. Senyals horaris, arribem a la una, però després tornem al migdia de Cope Lleida. Fins ara.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. No es la primera vez que hablamos de esto, ni va a ser la última. Me refiero al gas. En España existen ahora mismo unos 8 millones de consumidores de gas natural. En su gran mayoría son hogares particulares, pequeñas y medianas empresas, y el gran consumidor, que es la industria. El precio del gas, como el de la electricidad o el petróleo, pues no ha dejado de subir tampoco desde hace más de un año. Está 5 veces más caro que en 2020. Es un elemento básico en la economía, no solo en la hostelería o en la industria, también para el pequeño consumidor. Es el combustible que alimenta, por ejemplo, las calderas que millones de personas tenemos en casa. Y mira por dónde, pues estamos a las puertas de que llegue el frío, a las puertas del invierno. Pero justo en este momento, dentro de unos días, el 31 de octubre, caduca el acuerdo que tiene firmado Marruecos y Argelia para la explotación del gasoducto del Magreb. Lleva 25 años operando y la renovación es ahora mismo muy difícil porque los dos países han roto relaciones. ¿Y por qué le prestamos atención? Pues porque tenemos que importar el 99% del gas. Fíjate en este dato. El principal yacimiento en España, en Viura, en La Rioja, supone apenas el 0,1% de lo que necesita nuestro país. Casi la mitad del gas que consumimos procede de Argelia y llega a España a través de dos rutas, directamente por Almería y sobre todo por el gasoducto del Magreb, ese que en 3 días quedará inoperativo. Marruecos está intentando que España medie con Argelia para forzar un acuerdo, pero los argelinos pues parece que no están por la labor. Así que, si no hay un milagro, desde el próximo lunes España tendrá una única vía de abastecimiento de gas argelino, el que atraviesa el Mediterráneo por Almería. Para garantizar este único suministro y también aumentarlo, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, está hoy precisamente en Argel, en un viaje de urgencia. Es el segundo que hace un ministro español en menos de un mes. El pasado 30 de septiembre estuvo allí también por el mismo motivo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. El problema o la inquietud es que, aunque el gasoducto que nos queda aumente el gas que transporta, no tendría la capacidad suficiente para lo que demandamos. Haría falta traer gas también por barco, como hacemos con otros productores como Nigeria o Perú. Pese a todo esto, los expertos no creen que lleguen a producirse cortes de suministro o apagones eléctricos. Los expertos no ven mal a la alternativa del gas por barco, pero tiene un hándicap importante, el gas licuado, y hace falta un proceso que encarece lógicamente el producto. Para hacernos una idea, a día de hoy el gas natural se paga a 18 euros el megavatio hora y el gas licuado a más de 24. Estas cantidades multiplicadas por el volumen que necesita un país como el nuestro, como España, pues al final son muchísimos millones. Las reservas de este tipo de gas ahora mismo están al 70%. El gobierno y la industria tienen la obligación de mantener reservas de seguridad del gas por un mínimo de 20 días. En todo caso, este sería el peor de los escenarios posibles y la realidad es que no estamos de momento en esa tesitura. Pero sin duda es bueno saberlo. Es miércoles 27 de octubre, un día en el que tenemos más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, tenemos una última hora. Según el gobierno, PSOE y Podemos han sacado la pipa de la paz. Moncloa dice que ambos socios han alcanzado un acuerdo para la coordinación de la reforma laboral. Así lo dicen. Poco más añade ese comunicado. En resumen, explican que se van a reunir constantemente para seguir hablando del asunto y que el día 2 de noviembre se citará Pedro Sánchez con las ministras enfrentadas Nadia Calviño y Yolanda Díaz para fijar una posición única en el diálogo social. Además, contamos que la lava del volcán de La Palma continúa fluyendo, lo que ha aumentado la altura de las coladas. También continúa la actividad sísmica y bastante. En las últimas 24 horas se han localizado 138 terremotos, de los cuales 21 han sido sentidos por la población. El mayor ha alcanzado una magnitud de 4,8 y ha podido sentirse incluso en otras islas del archipiélago. También hoy tenemos que dar cuenta de la operación de la Guardia Civil, en la que dice que se ha liberado, en lo que va de año, a 140
141 personas víctimas de la trata y explotación sexual. Operaciones llevadas a cabo en las que se ha detenido también a 71 personas relacionadas con este delito. De cada 10 personas víctimas de esta explotación sexual, 5 son mujeres adultas y 2 menores de edad. Hoy contamos que el Papa Francisco ha invitado en la Audiencia General a obispos y sacerdotes a no caer en la burocracia a la hora de administrar los sacramentos y a no dar la impresión a los que se acercan a la Iglesia de encontrarse ante una densa masa de mandatos y preceptos. Francisco ha pedido a los nuevos fundamentalistas no caer en la tentación de ir hacia atrás buscando la certeza y la seguridad porque les da miedo el camino, sino de volver a lo esencial, que está en Cristo crucificado. Y además, en un mensaje enviado al primer foro internacional Escuela Católica, organizado por el Grupo SM, el Papa también ha señalado la necesidad de que los alumnos tengan la experiencia de una escuela que cuida de ellos para comprender, apreciar y agradecer lo que significa amar y cuidar.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, sorpresa en segunda. El Eibar ha fichado a un campeón del mundo.
Es una de las noticias de la mañana. La Sociedad Deportiva Eibar, segundo en segunda división, ha fichado a Fernando Llorente, Óscar y medio.
La noticia se había empezado a cocer desde media mañana. El ex internacional Fernando Llorente se encontraba en las instalaciones de Ipurúa negociando su incorporación a las filas de la Sociedad Deportiva Eibar. La opción estaba encima de la mesa desde el pasado verano. Entonces no pudo ser, pero las lesiones de Fran Sol y especialmente de Franchu de larga duración han precipitado la incorporación. Si pasa el reconocimiento médico y por expreso deseo de Gaizka Garitano, Fernando Llorente se va a convertir en las próximas horas en jugador del Eibar hasta final de temporada.
En primera división hoy se juegan 4 grandes partidos. En el Bernabéu el Real Madrid busca la primera posición ante Osasuna. El partido es a las 9:30. El Barcelona juega en Vallecas a las 7. Finalmente sin Ansu Fati, con problemas en la rodilla no operada. El Sevilla juega en Mallorca también a las 7 de la tarde. Y el otro partido del día es el Betis-Valencia, que se juega a las 8, con las bajas entre otras de Carlos Soler y Maxi Gómez en el Valencia. El tiempo de juego lo cuenta a partir de las 7.
Gracias, Corrochano. Estamos en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida, ara mateix 7 minuts per sobre de la 1 d'aquest dimecres 27 d'octubre, per sobre dels 16 graus, hores d'ara també a la ciutat de Lleida. Et recordo el nostre número de WhatsApp perquè ens envies missatges de veu o de text, és el 664-526-180, 664-526-180, que per cert és un número per enviar missatges de WhatsApp, de text o de o fotos o vídeos o d'àudio o de veu, però no per rebre trucades. Ho dic perquè alguna persona ens ha enviat missatge dient, escolta, és que estic trucant i no, és un número perquè envies missatges de WhatsApp. Poden ser de veu, de text, de fotos o del que sigui, però no trucades, eh? No trucades perquè no et contestarà ningú. És només per rebre missatges. Vinga, que anem directes a buscar la previsió meteorològica. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí està el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que quedin intervals ennuvolats al Pirineu, mentre que la resta predominaran els cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts. Pel que fa a les temperatures, avui no presenten grans canvis, amb ascensos a la Vall d'Aran, amb unes màximes en general que seran de 22 graus a Lleida, capital, a Balaguer i a Tàrrega, de 21 graus a la Seu d'Urgell i de 19 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà durant aquesta tarda fluix i de direcció variable. Si mirem a demà dijous, esperem intervals ennuvolats al cel, sense descartar bancs de boira matinals a les comarques del sud. Per últim, les màximes demà no canviaran massa, amb descensos al Pirineu, amb uns valors que rondaran els 22 graus a Lleida capital, els 21 a Balaguer i a Tàrrega, els 19 a la Seu d'Urgell i els 16 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Ràpidament busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
T'hem de dir, si ets usuari de l'A2, ja ho saps, i si no, doncs que ja s'han acabat les obres, eh? Les que van des dels accessos de Torreferrera als Alamús, Crespin ha destacat que s'ha executat el doble de l'obra prevista inicialment per enguany a l'autovia amb un cost de 7,6 milions d'euros. També s'ha aprofitat per millorar els accessos a l'A2, als Alamús, a la sortida també de Corbins i a la de Balaguer. S'ha condemnat a l'alcalde d'Almacelles a 9 anys d'inhabilitació per un delicte continuat de prevaricació administrativa. En la sentència es considera provat que el batlle va intervenir en la contractació d'una desena de persones, ha dit. Per la seva part, l'alcalde, el senyor Ibarz, ha dit que està sorprès per la condemna i, sobretot, la considera exagerada. Comissions Obreres ha convocat vaga a l'escorxador d'aus a Videl de Lleida, l'antiga Milsa del grup Vall Companys, els dies 28 i 29 d'octubre. El sindicat reclama que tots els treballadors passin a ser plantilla directa de l'empresa principal, Cerese, que gestiona l'escorxador, que se'ls apliqui el conveni de referència del sector i es posi fi a la precarietat laboral existent. Per tant, hi ha vaga per demà i passat demà. I recorda que ahir va sortir la sentència de la supressió de l'impost municipal de la plusvàlua. Tots els municipis, no la població, no els ciutadans, sinó els ajuntaments, han aixecat la veu i han dit que no pot ser, que això és una font bàsica de finançament dels ajuntaments i, entre d'altres, l'Ajuntament de Lleida deixarà d'ingressar 5 milions d'euros, el de Mollerussa 250.000 euros, el de Cervera 100.000 euros, el de Tàrrega 400.000 euros, el de la Seu d'Urgell 350.000 euros, entre d'altres, anuals. Tots aquests diners ja sabeu d'on sortien. Si vens una propietat, encara que hagi perdut valor, t'aplicaven la plusvàlua, perquè aquí està el problema, la manera amb la que la calculaven, i a pagar. Ara deixaran de rebre això i demanen ja mesures compensatòries per no perdre aquest nivell d'ingressos. I amb dades de salut, el Departament de Salut de la Generalitat ens ha comunicat avui dimecres que hi ha 62 nous casos de Covid-19 en prova PCR confirmats a la província de Lleida. 53 d'aquests són al Pla de Lleida i 9 al Pirineu. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, una altra vegada, xifres altes. Hi ha 21 pacients de Covid ingressats a Ponent, 7 més que ahir, i 5 al Pirineu, 3 més. I, a més, tenim 5 persones ingressades a les UCIs lleidatanes, un més que el dia anterior. La RT es manté al pla al 1,04 i a l'Alt Pirineu i Aran a 0,93. El risc de rebrot és de 94 punts al pla, per sota del 100, és taronja, i els 51 punts està a l'Alt Pirineu i Aran, també risc taronja, ja tirant a groc, per entendre'ns. Fem una pausa ràpida i de seguida parlem de noves tecnologies aquí a COPE Lleida.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja és el moment en el que parlarem de noves tecnologies. Ja saps, a l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com. Ens pots seguir a través de les xarxes socials i també ens pots escoltar a través del nostre podcast, que ja saps que et permet escoltar-nos en un altre horari, repetir, tornar a escoltar el mateix programa o recuperar algun programa antic. Això és el que et permetrà el podcast. Com sempre, tot plegat, ben acompanyat pel Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Jaume, menú del dia.
Doncs l'espai que tenim preparat per avui serà molt interessant, l'apartat de conceptes bàsics, on sí, explicarem què és i per què serveix la llista Robinson. Espero que després d'avui tingueu una vida una miqueta més tranquil·la, però no deixem l'actualitat de la setmana. HBO Max ja està aquí. El sistema d'alertes d'emergència digital espanyol ja està llest. O sigui que imagina't si tenim coses ja preparades. I la propera setmana ja tindrem Apple One, on ho recordarem què és. Tenim temes per la tertúlia, però primer l'efemèride i els conceptes bàsics.
Doncs som-hi, i per començar, com sempre, un moment pel record. On viatgem avui, David? Fins a quin any? Bueno, pues a tal dia com avui de 1994, donde ya que vamos a hablar de la revista Robinson, aquí aparecía el primer banner en una página web, en un site llamado Hot Wear It, con una publicidad de AT&T, precisamente, donde en un banner muy grande, solo con el logo de AT&T, ponía Have you ever clicked your mouse here? ¿Has pulsado alguna vez con tu mouse, con tu ratón, aquí? Bueno, pues así comenzaba un 27 de octubre de 1994 el primer banner de publicidad. Y ahora hablaremos de un concepto básico que va 100% relacionado a este.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1994, un referent històric com l'efemèride. I per anar fent culturilla, ara toca...
Conceptes bàsics.
La llista Robinson. Què és? Què és la llista Robinson? Per què serveix la llista Robinson? Ens pot, i crec que ens pot ajudar molt en aquesta vida que portem nosaltres avui en dia. Qui comença? Qui vol explicar què és la llista Robinson?
Pues David...
Bueno, la lista Robinson nació para lo que nació, ¿no? Que era evitar, llamadas y cierta publicidad. Y a partir de 1994 con el banner, bueno, pues precisamente esta lista Robinson se amplió o se intentaba ampliar a todo lo conocido, ¿no? Ya un año antes, en 1993, lo utilizaba la ciudadanía para oponerse a recibir esa publicidad por correo postal, es decir, para que por correo postal no nos enviaran publicidad, una lista donde prohibíamos y ejercemos nuestros derechos de no recibir este tipo de publicidad. A partir de 1994, con la salida de los banners de internet y la publicidad, es cuando esto empezó, bueno, pues a hacerse como un proyecto de ley, ¿no? Hasta 1999, en el que la Ley Orgánica de Protección de Datos, en su reglamento del desarrollo del 2007, bueno, pues disparó las alarmas y bloquea toda la exclusión publicitaria. Ni llamadas nos pueden hacer de publicidad si nos apuntamos a esta lista, no nos pueden enviar publicidad postal, nada de correos electrónicos ni SMS. Con lo cual esta lista precisamente sirve para eso, para bloquear todos los servicios publicitarios. También se ha de decir que no es una lista o no es algo inmediato, ya que Lo que volia dir, David, és que també les trucades aquestes telefòniques tan pesades que sempre et truquen en deshores per poder vendre algo, doncs també estan aquí dintre etiquetades, que si tu no dones el teu consentiment, no et truquen. Es decir, es todo rechazo publicitario y en todos los tipos de medios que tengamos. Sí es cierto que hay gente que se ha apuntado y dicen, oye, es que sigo recibiendo llamadas además de un sitio. Bueno, hay que ver cuándo se han comenzado estas campañas. Es decir, todas las campañas publicitarias tienen una fecha de inicio, ¿de acuerdo? Y en esta fecha de inicio a lo mejor es anterior o es un mes anterior a la adquisición de esa base de datos de que nosotros nos hayamos apuntado a esta lista Robinson, con lo cual seguiremos recibiendo ese tipo de llamadas. Eso sí, cuando esa campaña acabe y empiece una siguiente campaña, ya apareceremos como en la lista Robinson y no tendrán derecho a llamarnos por teléfono, a enviarnos correos electrónicos, a enviarnos SMS, a enviarnos publicidad escrita a nuestra casa en formato postal con nuestros datos, ojo, nombre y apellidos. Un flyer es un flyer, una revista sin especificar es una revista que ponen en nuestro buzón y que en ese caso nosotros deberíamos, en nuestro buzón avisar de que pertenecemos a esta lista, de que está prohibido poner publicidad. Con esto, bueno, pues sería un corte hacia todo el aluvión de la publicidad, que como hablábamos hace unos minutos, bueno, pues la publicidad por internet hasta 1994 no se puso en marcha, pero la lista Robinson en 1993 ya estaba funcionando.
Mira, jo només vull dir una cosa, Jaume, és que mentre el David ho explicava, Jo m'he connectat a listarobinson.es, listarobinson.es, m'he donat d'alta, he verificat que sóc jo i ja he marcat els serveis que no vull. Ho dic perquè veieu el que costa. Costa minuts. Listarobinson.es. Te'n vas al botó de apúntate aquí. Et preguntarà si és per tu, li dius que sí, et demana DNI, nom, cognoms, i un mail i una contrasenya, crees el compte, te'n vas al mail, verifiques que ets tu, amb un missatge que t'envien, apreta un botonet i a partir d'allí tornes a entrar i ja dius: mira, pel mòbil, aquest número de mòbil no vull rebre res, aquest número fixe no vull rebre res, aquesta adreça postal no vull rebre res, i és així de fàcil. 4-5 minuts, només, només.
Yo ante esto, que está muy bien que lo expliques, que son 4 o 5 minutos, es lo que un poco me quedo asombrado de toda la gente que se queja por la publicidad, pero en cambio solo hay 1.200.000 personas escritas a día de hoy, ¿no? Es decir, si realmente nos quejamos tanto, te molesta tanto, como bien dice Ricard, es algo de cuestión de minutos. Uh-huh. Eso sí, si luego hay alguna oferta que te has perdido por no recibir este tipo de comunicaciones, no vale quejarse. Aquí les tens que seguir tu.
Doncs vinga, doncs ja hem explicat el que és una miqueta un concepte bàsic, i avui aquest ens pot ajudar i ens pot fer la vida una miqueta més fàcil. I ja ho sabeu, si és dimecres al migdia i estem a Copa Lleida, ara els friquis tequis en antena. I després, què toque? Doncs ara sí, ara anem a...
La tertúlia fric.
Doncs ho comentàvem al començament, no? HBO Max ja el tenim aquí, ja el tenim disponible, però hi ha una sèrie de preguntes que es fem. Quina és la diferència amb l'HBO normal que tenim operatiu? Quant costarà aquest nou HBO Max? Servirà el mateix usuari? Serà una plataforma diferent? Es fondran aquestes plataformes? Al final són preguntes que em faig, i aquí els experts, doncs, el Ricard sobretot, i el David, doncs, ens comenteu. Vinga, va, som-hi.
Bueno, mira,
seria com lo de sí, no, atento a la pregunta.
Home, jo ahir ja vaig actualitzar l'aplicació perquè l'antiga va deixar de funcionar, i et diré que ara és com a mínim una aplicació més semblant al que ja demandem i acostumat a les altres, ja s'assembla molt més a la de Netflix, a la de Disney Plus. HBO Max no deixa de ser una empresa de vídeo en streaming, i que ara, amb el cognom de Max, el que ha fet és augmentar el catàleg. És a dir, ara té més històries de les que tenia abans, del que teníem a Espanya. Ara tenim la nostra aplicació on podem tenir perfils d'usuari diferents, on podem tenir les nostres llistes, preferències, etc etc. Jo, David, ayer me vi, por ejemplo, Arma Letal 1.
Muy bien, en VHS, ¿no? Imagino.
No, pero es que pues yo lo había visto en VHS y justo les veía las caras. Ayer lo vi ya perfecto.
Sí, sí. No, mirar, HBO Max, bueno, hay una cosa que sí que hay que decir, que dice Ricard, he entrado y he actualizado la aplicación. Realmente no es así. Hay que descargarse la nueva aplicación. Es decir, la nueva aplicación tiene que coger los datos, no vale con una actualización, precisamente para poder darte los perfiles y seguimiento de cada uno de los perfiles, igual que tienen el resto de aplicaciones como Disney, como Netflix y demás. HBO Max es una aplicación que automáticamente, por ejemplo, se ha descargado en todas las televisiones tipo LG, todas aquellas además que llevan un Android TV dentro. Bueno, pues ya se ha descargado HBO Max, nos ha desaparecido el anterior, y además, bueno, pues han cogido el mismo sistema de integración que Disney. Cuando nos conectamos a HBO Max, directamente dice: oye, conéctate al navegador, pon este código y nos activamos en la tele directamente. HBO Max, al final, lo que han introducido es, bueno, pues el comprar, realquilar e incluso producir muchos más productos, en este caso de la Warner, para darnos, bueno, pues muchos más servicios y muchas más series y contenidos de los que teníamos hasta ahora, ampliando en documentales, como bien decía, en toda la parte de Warner, sus superhéroes y demás, ¿vale? Y además, bueno, pues poniendo en pro todo el tipo de contenidos, como últimamente hacían con la serie de Superman y Lois, o iba a decir Los Vengadores, pero eso es de Marvel y alguno me mataría, ¿vale? o cómo no, con todos los superhéroes que pueden tener, que es lo que más está tirando. HBO Max estrena aplicación, pero lo más importante de todo y lo que nos ha pillado por sorpresa es: Sí, vale tu mismo usuario, tu misma contraseña, vale el mismo precio que pagas de 5,99 si ya lo tenías, pero si eres nuevo usuario, ha salido una oferta de 4,49 euros. Ojo, no el primer año, no para los inscritos, no, no. 4,49 para siempre. Eso sí, te tienes que dar de alta antes del día 30 de noviembre. Con lo cual, yo creo que la mayor sorpresa, o por lo que HBO Max ha cambiado todo su restyling, ya que en HBO podían haber metido este contenido, bueno, pues realmente creo que ahora mismo van a hacer una campaña de captación bastante, bastante fuerte, ya que el precio ahora mismo es el más competitivo del mercado de todas las plataformas. Y no olvidemos que es una plataforma, bueno, pues que grandes éxitos que han entrado dentro, como Juego de Tronos o como la serie de Chernobyl, que han sido los dos títulos más grandes para HBO. Ahora HBO Max, 4,49 al mes para siempre, y como bien decía Ricard, ahora ya por fin podemos tener usuarios, nuestras propias listas, como en el resto de aplicaciones.
Jo, amb el tema del preu, David, crec que és una molt bona notícia, però què vol dir aquest preu tan econòmic respecte a les altres plataformes? Quina lectura feu?
Bueno, es una campaña de captación, sí, ya que es hasta el día 30 de noviembre. Daros cuenta que precisamente HBO tenía esto y tenía usuarios que estaban de alta y de baja.
Sí, pero la pregunta es
para ver ciertas series.
Vale, pero ¿por qué hay tanta diferencia entre un HBO Max y un Netflix? Con Netflix es monastemana,
bueno, pero
ya te digo, comentaban sobre unos 17 euros o 12 euros.
Sí, Jaume, pero es
hablan sobre 5 euros.
Pero es el que deia, es una campaña de captació, és a dir, et fan el 50% de descompte a la quota mensual de per vida mentre no et donguis de baixa, i només per usuaris nous i que entrin en el proper mes, fins al 30 de novembre. Després la quota seguirà sent 8,99, 9 euros, que és més barata que la de Netflix i que la resta, però ja preveuen pujar des de preu, ja t'ho diu allí la lletra petita. De totes maneres, per la gent que ja sou clients, per entendre'ns, que ja tenim que ja estem pagant, sí que hi ha una opció del pla anual en el que t'estalvies també 2 o 3 mesos, amb la qual cosa no està malament. Em sembla que són 69 amb 70 euros a l'any, amb la qual cosa et jura 5 i escaig al mes. No està malament, eh?
Sí, cortarme el micro. La mayoría de la gente lo que está haciendo es precisamente, bueno, pues volver a darse de alta con las credenciales de otro familiar, sí, claro, en la casa, claro, y ya está, claro. Con esto ya lo tienes a 4,49 de por vida, ¿no? Pero bueno, cierto es que decías diferencias. Ojo, hay diferencias con la parte de Netflix. Daros cuenta que Netflix además nos está dando cierta calidad y multiusuarios según el tipo de licencia que tengamos, desde la más barata hasta la más cara, donde hablábamos la semana pasada que de la barata precisamente no cambiaban el precio, aunque de las otras dos sí que subían el precio, ¿no? Bueno, nos ofrecen diferentes tipos de calidad de emisión y más o menor número de usuarios. En cuanto a la básica, yo creo que ahora mismo es una muy buena opción, es una muy buena oferta para precisamente lo que está Netflix sufriendo desde el principio, que son altas y bajas. Todos estos servicios no tienen ningún tipo de permanencia, ni pueden tenerlo, y menos en Europa y menos en España con las leyes que hay. Pero bueno, pues es un buen momento para empezar. Ahora, eso sí, como bien decía Ricard, aquí te avisan, ojo, hasta ahora te podías dar de baja un mes, darte de alta. Ahora sale la nueva temporada de Juego de Tronos, me doy de alta, la veo, acaba, me vuelvo a dar de baja. Aquí, si te das de baja, pierdes ese precio que tienes garantizado de por vida. Es decir, es para ven y quédate forever, y aunque no lo uses o no lo veas, sigue pagando los 4,49 al mes.
Si el que volen és fer una base de gent que pagui el mes, una base, tenir una base estable.
Vinga, va, som-hi, que ens queden pocs minuts i encara queden dues notícies per comentar. Ho comentàvem fa ja a principi d'any que bueno, s'està posant en marxa, i ara ja tenim, bueno, pues, totalment en marxa lo que és el sistema d'alertes d'emergències digital. I nosaltres aquí a Espanya ja el tenim a punt. Recordem què és i com arribarà aquest avís, aquest sistema d'alertes de catàstrofes digitals.
Bueno, pues aquí en este caso el dueño de esta aplicación que es la empresa Everbridge, ¿vale? Que, bueno, pues siempre dice, manteniendo su lema es mantener a la gente a salvo y su negocio en funcionamiento lo más rápido posible, junto, como no, con, por supuesto, primero el Estado español y luego con los operadores principales que tienen redes, es decir, todos los operadores que tienen cables y antenitas, que en este caso son cuatro, MásMóvil, Orange, Vodafone y Movistar, los cuatro que dan servicio. Y bueno, pues es precisamente una alerta que va embebida en red. Es decir, cada vez que ocurra o si ocurriera un desastre natural, recibiremos ciertos mensajes. El primero, como no, un mensaje SMS. ¿Y por qué SMS, señores? Porque si nos quedamos sin internet o se caen los señores de Facebook y WhatsApp, pues ahí tenemos un SMS, que eso funcionaba hace tres semanas cuando nos quedamos sin WhatsApp, nos enviábamos SMS, ¿no? Pues lo primero, a través de un SMS. También está previsto el poder aceptar o tener notificaciones push, estas notificaciones que aparecen por red de internet directamente en nuestra pantalla. ¿Cómo no, además, analizaría todo el tráfico y metería esta notificación en todas las páginas web? Todas las páginas web que estamos visitando, primero nos saldría el mensaje del desastre, de lo que está ocurriendo. También redes sociales, correo electrónico o dispositivos conectados a servicios a través de Bluetooth o a través de Wi-Fi, donde en esas redes o en esos servicios públicos Bluetooth o de Wi-Fi directamente nos puedan enviar todo este aviso, sea por impacto de seguridad pública, de las economías de todo el mundo, de eventos de naturaleza física o digital, ¿no? Ciberataques, climas severos. Imaginaros el día que estuvimos aquí hablando del hackeo de WhatsApp, ¿no? Que unos a otros nos íbamos hackeando y solo en Lleida, en cuatro días detectamos cientos de infectados o de gente que le habían robado las credenciales de WhatsApp, ¿no? Bueno, pues si está ocurriendo esto, directamente recibir todos un mensaje, ¿no? Donde, bueno, pues a través de esta plataforma sepamos que, ojo, está circulando esto, no lo hagamos.
Va, Jaume, 30 segons.
30 segons, doncs venga, que a la presentació d'aquest setembre d'Apple ens avançava un nou servei, Apple One. Doncs la propera setmana ja el tindrem aquí, ja tindrem accés a aquest nou servei. Què és? Recordem què és l'Apple One, i si acas la setmana que ve doncs ho acabem de desenvolupar.
Bueno, al final l'Apple One és un servei de subscripció.
Jo quiero que esta notícia nos la recuerde rápido, Ricard.
Sí, és un servei de subscripció.
Ricard, cuéntame, de què IVA i si a ti te vale.
És un servei de subscripció que el que fa és reunir els diferents serveis que ofereix Apple. Tens l'Apple One i ara ens arriba l'Apple One Premium, que és el que, perdó, a Espanya ens havíem quedat fora. L'Apple One Premium el que fa és que t'arribi l'Apple Fitness Plus, el servei de fitness, de fer classes de gimnàstica, per entendre'ns, els 2 TB de l'iCloud i també el News Plus, que a Espanya de moment no arribarà pels problemes que hi ha amb els mitjans de comunicació i tota la història. El preu, hores d'ara, no, el sabem amb dòlars, no sé, amb euros i sense haver el servei de notícies, si serà el mateix que als Estats Units, però que amb una sola quota tens Apple TV Plus, Apple Fitness Plus, el Apple Music amb el format de família, el iCloud amb 2 TB i
no sé, la plataforma de jocs.
Ah, i el Apple Arcade.
Apple Arcade.
Correcto,
Apple Arcade.
Però amb una sola quota, ho tens tot allí. Hombre, jo lo dels 2 TB, perquè jo és l'únic que volia, perquè jo els estic pagant per separat, per tant, ara potser sí que m'ho miraré, això.
Es bueno, decir, subiremos, pero es que al final es aunar los 9,95 que nos está costando el Arcade. Más, si tenemos la familiar, los otros 14 € del Music, más los 4,99 del Apple TV Plus, más los 9,99 de los 2 terabytes como tiene nuestro amigo Ricard, más los 2,99 de Fitness. Con lo cual, todo esto nos está saliendo ahora mismo, contratado por separado aquí, en 41,90 euros al mes. Sabemos el precio en dólares, a veces el intercambio lo hacemos de uno a uno, con lo cual pensamos que será una cuota de unos $30, 29,95, $30, lo que nos va a ofrecer un ahorro de 123 euros al año. Pues la verdad que si tienes todos los servicios es una muy, muy buena oferta.
Clar que sí. Va, que estem ja fora de temps i en parlarem. Eh? David Casero, com sempre, una abraçada, gràcies.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
La crisis de abastecimiento en el Reino Unido. ¿Cómo se llega hasta aquí? ¿Qué culpa tiene el Brexit en todo esto?
Tenemos una confluencia de problemas, lógicamente.
¿Qué son los alimentos, entre comillas, los alimentos feos?
Es una buena pregunta, porque, a ver, pues una fruta que tenga un golpe. La fruta se puede comer.
Esa medida que pretende poner en marcha el gobierno sobre el pago por el uso de las autovías. Un peaje o, como lo han explicado, una contribución al mantenimiento, para un eufemismo larguísimo. ¿Con qué te quedas?
No, bueno, yo creo que al final lo que hay...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Si te gusta la pizza tanto como a nuestros tecnoprecios, te gustará el exclusivo Hornoteca Maestro Pizza.
Con él podrás cocinar auténticas pizzas de trattoria en casa.
Tus pizzas listas y perfectas en solo 3 minutos.
Y 10 pizzas en 30.
Así de fácil.
¿A qué esperas? Descubre el Hornoteca Maestro Pizza en tienda web y app del Corte Inglés.
Y conviértete en una auténtica leyenda de la pizza.
La Catedral de Tortosa acoge la Santa Misa de Beatificación de cuatro sacerdotes mártires durante la persecución religiosa del siglo XX en España de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. Presidida por el cardenal Marcello Semeraro, Santa Misa de Beatificación de cuatro mártires operarios. El sábado por la mañana, en 13.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que anem directes cap a les 2 de la tarda, per sobre dels 16 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Comencem la nostra tertúlia amb veu de dona, com sempre, ben acompanyats. Està amb nosaltres la presidenta de l'associació Dona Balàfia i vicepresidenta de l'associació Esport Femení Lleida, la Jos Farreny. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard, i gràcies, com sempre, per convidar-nos.
Bueno, ja saps que és un plaer. També està amb nosaltres la presidenta de l'associació App Lleida, que ja saps que és aquesta associació que engloba a les dones emprenedores, directives, treballadores, autònomes, etc, etc, de tota la província de Lleida, des del Pirineu fins a la Plana de Lleida. Laia Rogel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Pues avui una mica malalta, però bé.
No, però un refredat comú.
Un refredat comú. Postpremis App Lleida.
Vigila que hi ha la grip, també. Hi ha la grip suelta, ja, eh?
Jo tinc faringitis.
Ah, bueno. Res, això és... Jo fa 2 setmanes em vaig refredar i evidentment vaig anar al cap, perquè, clar, és que avui en dia ja vaig anar al cap perquè em fessin la prova, el test d'antígens, per si de cas, per poder venir a treballar i bueno, i tenir-ho clar.
I al final la infermera que em va fer les proves m'ha dit, bueno, tot sembla indicar que és un refredat vulgar. Vale. Bueno, estic content, dic, vaig sortir content d'allí dient, bueno, vale, pues mira que content que estic, no?
Que sigui un refredat, no?
Clar.
Però bueno. Com ha canviat la perspectiva,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Des d'un parell d'anys ençà. Vull dir que...
Déu-n'hi-do.
Canvi de perspectiva.
S'incorpora també...
Post-pandèmia.
No, no, evidentment. S'incorpora també des de la coordinadora d'ONG de Lleida, d'ONGs de Lleida, la Gemma Casal. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, deixeu-me que m'expliqui la Laia, a part del refredat que es va endur de record, com va anar tot el tema dels actes, perquè sí que he vist fotografies, he vist comentaris, em sembla que va estar ben encertat i va estar força bé, no?
Pues sí, la veritat és que estem molt contentes. Va ser un acte, bueno, de lo que ens van dir, dels més bonics que s'han fet dels premis. Teníem també moltes ganes de premis i, bueno, aquest any hi hem dedicat molt temps i moltes ganes, i, bueno, com sempre, però aquest any amb més,
clar,
més motiu. I la veritat és que estem molt contentes. A part de que una de les coses que va sortir, que inclús l'alcalde ho va comentar, és que realment les premiades, amb les seves aportacions, van donar un plus de qualitat a l'acte, i és cert. Mm-hmm. Vull dir, les aportacions de totes eren fantàstiques, van aportar molta qualitat, bueno, van fer que l'acte fos més rodó encara.
Mm-hmm. Jos, et vaig veure a l'escenari, eh?
Bé, ja sabeu que d'esport femení Lleida hi havia una candidata, la Núria Codina, que és una dona top, però tot de veritat, perquè ella puja i baixa amb uns desnivells, vull dir, amb un esforç amb un titànic, que, bueno, que és una crac de l'esport, a més fa hipopressius, vull dir, és una dona cent, i doncs aquest cop també la van premiar. I el que deia la Laia, el que és important és que la societat vegi doncs, tot aquest talent, tot aquest esforç, tot aquest treball d'aquestes dones, doncs és molt important que es visibilitzi. I aquest acte doncs, ho fa. Per tant, doncs, ens hem de felicitar perquè, a més, abarca molts sectors, moltes vegades desconeguts. Em quedo amb l'anècdota de la de comandant, em penso que era, que primer havia estat pilot d'aviació, i diu, doncs, per treure'm el títol de comandant, doncs, vaig anar a l'Aràbia. I, clar, doncs, imagineu-vos, una dona allí sí. Estudiant. Doncs, o sigui, coses que a vegades semblen impensables, doncs, bueno, el fet de que es visibilitzi. I quan nosaltres fèiem la taula redona de dona esport, per exemple, doncs, també, o sigui, que es visibilitzi el talent, el treball, i el fet per les dones, doncs, és molt, molt important. I aquests premis ho tenen. Ja us vaig, l'altre dia també us comentava, encara podeu visitar el Centre Cívic de València l'exposició d'Esport i Dones, de Dones Lleida, que ells també visibilitzen doncs, tot el treball que fan les dones, que la gent ja us ho explicarà millor, doncs amb el premi de Leonor Pedrico, que també és una dona a reivindicar, una fotoperiodista de Lleida, doncs que bueno, que elles li van posar el nom en aquest premi, i és una manera de visibilitzar altre cop, perquè encara que ho pugui semblar que es fa, no es fa mai prou.
No.
No es fa mai prou.
No, sempre s'ha de tirar en van. Gemma Casal.
Hola, digueu.
No, que deia ara la
sobre el premi, sí. Sobre la Leonor Pedrico, doncs nosaltres li vam dedicar el premi el dia que la nostra companya doncs, va faltar, perquè creiem que dones com ella, com moltes altres, però ella que havia portat tant a la ciutat, doncs que valia la pena ser reivindicada. Jo crec que el paper de les dones en tots els àmbits val la pena destacar-lo, perquè és que si no quedem invisibilitzades, mm-hmm. No? I en aquest cas, doncs, la Leonor era fotoperiodista, ella va resseguir la vida política i l'esdevenir de la ciutat durant molts anys, va fer grans aportacions doncs, als mitjans de comunicació audiovisuals, també, i malauradament, doncs, tota aquesta feina sempre queda silenciada, o sempre queda doncs, allò, no? Que només s'invisibilitzen o bé institucions o bé els homes, no? I en aquest cas, doncs, nosaltres vam creure que si ella havia fet aquesta feina, hi havia moltes altres dones que podien fer fotografia, o gent o persones que podien fotografiar la vida de les dones i posar-la en valor. I jo crec que d'aquí rau la importància no només del premi, sinó del Premi Leo Pedrico, sinó també del Premi Apel Lleida, de tants altres, que el que fan és visibilitzar doncs que les dones hi som i fem coses.
Clar. Doncs, Laia, la nostra enhorabona des de Cope Lleida també, i a nivell personal la meva, evidentment, i suposo que ja pensam la de l'any que ve. El que passa, a vegades, és que no hi ha descans aquí, ja la tens recent, la d'aquest any, i pensar coses que es poden millorar o coses que es poden canviar, i ja prendre quatre notes per dir, bueno, l'any que ve ho farem així, ho farem així, no?
Bueno, aquest divendres farem una mica de reunió de...
Clar.
De balanç, no? En general estem contentes, ho vam comentar. Sí que és cert que aquest any ja vam fer coses que fa 2 anys teníem bastant clar que volíem fer a la segona edició, i aquest any doncs, ha sigut com... s'ha ajuntat un munt de coses que anàvem pensant durant 2 anys, i no sé, el que em preocupa és com ho superem l'any vinent. Però bueno, ja ho farem, tenim temps.
Clar que sí.
Jo volia superar, simplement és... fer-ho igual de bé que... I jo, per mi, una de les coses millors ha sigut l'elecció de les candidates, no? Per mi ha sigut una de les coses que més han encertat.
Jos,
perdó. La gala, si algú la vol veure, en principi sortirà aquest cap de setmana a la televisió.
Val. Doncs mira, els que no hi van poder anar, doncs jo la vaig viure a través de les xarxes, imagina't, sí. Però que avui en dia tot passa a les xarxes, per bo o per dolent, però tot passa a les xarxes, però es pot seguir també. Jos, perdona.
No, André, Laia, que ho vam comentar tot l'equip que vam venir a donar suport a la Núria, us volíem fer una aportació, una petita aportació, que tot va estar molt bé, doncs que el nom i el cognoms, que hi hagués també el cognom de la mare.
Ah.
Perquè hi havia el nom i el primer cognom i no hi havia el segon cognom. I ho vam comentar, i que li direm a la Laia aquesta aportació de dir, ei, per també visibilitzar les mares, suposo que a la millor la persona que ho dissenya doncs ja ho va veure correcte, però per tenir-ho en compte, i valoreu-ho vosaltres, naturalment, però posar el nom i els 2 cognoms. Perquè, mira, inclús quan parlàvem de la Leonel Pedrico, no el diem l'altre cognom. Generalment sempre es queda el nom...
Tens raó, primer, Jos, amb això.
No, em sembla superbona idea. I te l'apunto perquè realment... Pues mira, no hi havíem pensat, malauradament, però tens tota la raó.
No, però saps què passa? Que a nivell de la inèrcia, i a vegades el per dir, bueno, nom i cognom ja es distingeix una persona de l'altra, i no es fa amb mala intenció, però sí que és veritat que no s'hi pensa. A vegades dius, escolta, és que l'altre cognom és de l'altra persona, no? I ho trobo just, i més d'una persona ho ha dit, m'ho ha dit alguna vegada, fins i tot coses que hem organitzat a la ràdio, allò que fiques els cartellets al davant, nom i cognom, no? Diu, escolta, i el cognom de la mare, doncs mira, em sembla bé. No, i tant que sí.
Tot i que val a dir que la Joana Bonet va fer una presentació molt maca, i ella, a la documentació, li deia tenir, perquè me penso que la major part de les premiades ella deia el nom i els cognoms, però als cartells doncs no hi era. Per això dic, bueno. Ja que ho nombrava la Joana, que ja dic, ho va fer molt bé, doncs també que vau tenir molta sort, Laia, perquè nosaltres, esport femení, hem intentat alguna vegada que vingui la Joana Bonet i se'ns està resistint. O sigui, ja me diràs a veure com ho heu fet vosaltres.
Són contactes.
Doncs això. Vull dir que ella ho va fer molt bé, també.
Molt bé. Bueno, doncs ja tens una anotació més per la posada en comú del divendres, Laia.
És perfecte.
Escolta, deixeu-me que canvi de tema, perquè des de la coordinadora d'ONGs de Lleida han organitzat unes xerrades que crec, ara no em malinterpreteu, però crec que són vitals avui en dia, i a més és que és el moment en el que aquest tema s'ha de solucionar, i sisplau, a veure si la gent que decideix, polítics, bàsicament, n'agafen consciència i ho fan bé per no haver-ho de desfer d'aquí 4 dies i tornar-ho a repensar i tornar a crear comissions i tornar a perdre temps. I és el tema de les energies renovables, que jo crec que avui en dia ja a ningú li queda dubte que s'ha de tirar per allí. Però és que és urgent tirar per allí. No és ja una alternativa, sinó que és urgent. Però, clar, la manera en la que s'ha proposat fins ara... Bueno, primer de tot era un desgavell, perquè no havia cap mena de llei, després les 4 lleis que s'han fet
no estan gaire ben pensades o no són completes del tot, i per tant el model d'energies renovables que s'ha d'estendre per tot el territori és un tema urgent a debatre i a decidir, i a tenir en compte que sigui el més beneficiós per tots plegats. Per això, Gemma, vosaltres heu organitzat unes jornades, unes quantes, de fet 5 jornades, la primera tindrà lloc aquest proper dissabte 30 d'octubre, per parlar d'això, el model d'energies renovables a Ponent. Suposo que ho abarcareu des de la vessant energètica, des de la vessant territorial i també des de la vessant social.
Doncs sí, des de la coordinadora d'ONGs doncs tenim un eix de treball que és el del canvi climàtic i medi ambient, doncs, en el que participen diferents entitats, i des d'aquí es va promoure doncs, unificar encara més esforços per poder parlar d'energies renovables, de canvi climàtic i fer-ho, doncs, com tu deies, aterrat, no?, al nostre territori, perquè malauradament quan parlem de canvi climàtic sembla que això sigui una cosa que estigui passant molt lluny de casa nostra, o que hi hagi accions que a nosaltres no ens afecten o que nosaltres no produïm accions, no?, que ens puguin afectar. I amb el tema de les energies renovables, i més ara doncs, que tenim una proposta del govern doncs, per omplir el territori de propostes energètiques, caldrà veure si aquestes són suficientment justes i socials i si on cal que vagin, no? I, per tant, aquestes jornades, diguem, les hem muntat conjuntament amb altres organitzacions, com Farmamundi, Ponent Coopera, no?, l'Ateneu Cooperatiu, doncs perquè hi ha, diguem, models de producció energètica cooperativa que val la pena tenir-ho, amb l'associació d'amics de la UNESCO o amb altra gent, no?, amb Òmnium, que estan interessats doncs, en parlar sobre la temàtica. I el que farem és això, no?, diferents dies anar parlant sobre, primer, una radiografia de la situació, que serà la d'inici, i després anirem avançant sobre quina és la resposta territorial, un altre model d'energia és possible, l'altre és el periodisme crític, que creiem que és essencial, perquè el periodisme no es pot limitar a reproduir notes de premsa d'institucions d'empreses, i hi ha, com a dins del periodisme hi ha gent que està fent una bona feina de cerca i d'aportació de dades i, no?, doncs que val la pena posar-ho, no? I passarem doncs, això des d'un cinefòrum a altres tipus de xerrades.
És que avui en dia quan parlem d'energia el primer que ens ve a la ment és el preu de l'electricitat, ja. El segon que ens ve a la ment és el que porten setmanes avisant-nos. Vigileu que el gas pujarà, que el gas pujarà, que el gas pujarà. És curiós. O sigui, ja ens estan dient pagareu una barbaritat aquest IBAN pel gas, però ja us hem avisat en temps, com si això fos suficient. I al final tot això ve per la manca de previsió, perquè avui en dia podríem funcionar amb energia elèctrica tot, però és que a més produïda de manera justa i sostenible al territori mateix. És que això ens avisaven a final del segle XX, i fixeu-vos que estem a l'any 21 i ara estem patint aquí pel preu de la llum i pel preu del gas i tot plegat, quan només fent una mica de previsió, doncs, vaja, jo crec que tot això no ens hagués enganxat. Jos, no sé com ho veus.
Bueno, ara també es reuneixen a Glasgow tots els grans pensants i els grans...
Pom fa això, ja.
Sí, vull dir que... I nosaltres, més a nivell local, doncs és el que diu la Gemma, intentar abastir. El que passa és que també hi ha, per exemple, el territori, també s'ha d'anar en compte, perquè això del territori a vegades té una mica de problema en el sentit de que tinc entès que aquí a les Garrigues volien omplir tot d'aquestos...
I els panells solars, sí.
Sí, de panells solars o l'altre.
L'eòlica,
exacte. I llavors, doncs, també, a veure, no distorsionem el territori, o sigui, encara fent sentir malament a la gent del territori i li posen un d'aquests ventiladors tan grans aeròlics, quan ho tens a la vora, és que fa un soroll impressionant. Aleshores, doncs, també equilibrem això. Vull dir, a lo millor es podria pensar amb ara endins, perquè ja hi ha fetes prospeccions d'aquest tipus, i buscar un equilibri, perquè què ens passa? Aquí a Lleida tenim un territori molt gran i aquí ens hi cap. A d'altres llocs no hi cap, i llavors ens ho posaran tots aquí per subministrar a d'altres llocs. Per tant, molt en compte també, i doncs la Lleida em penso que suspenem amb reciclatge, per exemple. Doncs encara no hi ha prou de consciència de que s'ha de triar la brossa. Sí. Vull dir, hi ha moltes coses que es podrien fer i no es fan a nivell local, sempre amb la responsabilitat cap als altres. Mm-hmm. Doncs a Lleida és una ciutat caminadora. La tenim envoltada de carril bici. Doncs vinga, agafem la bicicleta i anem als llocs amb bici o caminant, tenim disponibilitat de temps.
Però Jos, has anat amb bicicleta per Lleida, pel carril bici?
Jo sí, jo vaig molt treballar amb bici.
I com va? Vas tranquil·la o vas incòmoda?
Bueno, hi ha molts conductors de vehicles, molt respectuosos, però n'hi ha algun que no ho estan, hi ha alguna. Vull dir, l'altre dia mateix jo vaig caure. Vull dir, perquè la senyora pues, no em va veure, és el que no m'ha vist.
Però no et vas fer mal?
No, a la moral sol.
Però vull dir és que hi ha carrils bicis que estan col·locats malament, d'aquells que són perillosos realment, de per si ja, tal com estan situats. Però vaja.
Bueno, però també jo apel·lo una mica a la consciència de que quan anem damunt del cotxe, i a mi també potser segurament me passa, quan anem damunt del cotxe no tenim en compte ni els vianants ni els ciclistes. Doncs hem de tenir en compte que la ciutat és per a tots i que l'asfalt també és per molta gent que camina i que va amb bicicleta. Per tant,
de totes maneres, et diré una cosa, Josa, t'ho dic perquè això m'ho aplico a mi a primera persona i ho odio que em passi, però em passa, és pujar al cotxe i sempre va estar. Sempre va estar. I és un problema. I a més, és de molt fàcil solució. Només cal sortir 5 minuts abans, no un munt d'hores abans, no. Amb 5 minuts abans de l'hora que normalment surts, vas tranquil. I us asseguro que circular per Lleida amb vehicle, de manera tranquil·la, o amb el rellotge mirant l'hora, canvia moltíssim la història. Molt. I amb 5 minuts us asseguro que fas molta via per dins de la ciutat, que Lleida és petita. O sigui que també és una cosa que ens hem d'aplicar nosaltres. Escolta, espera, que abans d'arribar a les dues, que ens queden 4 minuts, Laia Rogel, que quan parlem d'energies, des del punt de vista empresarial, també hi ha drames interessants,
Bueno, jo l'altre dia vaig estar en una trobada a Tremp, i justament vaig tenir l'oportunitat de poder parlar doncs, amb el president del Consell Comarcal del Sobirà i del Pallars i amb la síndica d'Aran, i just comentaven, no?, que una gran empresa els havia, no sé ben bé si era el síndic, si a l'Aran o al Pallars, però bueno, sí que la part, diguem-ne, dalt del Pirineu, doncs els havien ofert, doncs instal·lat tot un... per a panels de solars i energies renovables i tal, en la qual, doncs, per una banda, doncs, perjudicava el que és el turisme, o sigui, el paisatge de la zona, però alhora, claro, és la recompensa econòmica pel territori, però sobretot perquè havien d'abastir tot el que és Barcelona, el nucli de Barcelona, no?
Clar.
Doncs, clar, el que deia la Jos, no? Estem com nosaltres tenim el territori, però només el volen una mica, pues per això, no? per posar-nos allí tots els marmotretos aquests, cargant-se sobretot el client, o sigui, el que és la
part paisatge, el paisatge, sí, el territori, molt bonic. Correcte.
I bueno, pues que se generen aquestes situacions perquè l'Estat doncs, sí que està en un moment en què fomenta les energies renovables i em sembla molt bé, però estic que hem de buscar un equilibri.
Bueno, l'equilibri, que és el que sempre diem. Per cert, les grans ciutats estan plenes de teulades. Ho dic perquè a vegades sembla que a les ciutats no s'hi pot ficar panells.
Jo, Gemma. Jo volia afegir amb això que el que està en joc no és només el paisatge, sinó la sobirania alimentària, perquè tots aquests models que s'incorporen es fan sobre terres agràries. D'aquí 4 dies no tindrem com produir-nos els aliments. I el pitjor de tot és que ho fan les mateixes empreses que estan obtenint uns grans beneficis ara i, en canvi, ens estan cobrant el preu de la llum caríssim.
Sí.
Llavors, quan nosaltres proposem parlar de model, estem parlant de polítiques, que necessitem l'energia renovable, la necessitem ja, estem arribant tard.
Sí.
Però igual que les ciutats estan plenes de teulades, els polígons industrials de l'àrea metropolitana estan plens de teulades i són els que més energia reclamen. Doncs potser allí és on caldria fer una política no? Per incorporar les plaques solars perquè ells autoprodueixin la llum.
Bueno.
Igual que nosaltres en podríem produir per autoabastir el nostre territori. Igual que penseu que el Pirineu ja està abastint de llum a Barcelona i ho està fent doncs, des de fa més de 100 anys sí. amb unes grans sí, línies sí, 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 travessant doncs, totes les muntanyes, els paisatges i deixant uns costos també que no beneficis. No? Llavors això una mica els parcs solars són tant per a avui i hambre per a mañana, que diu.
Jo només us dic que us recordo que als buscadors fiqueu coordinadora ONG Lleida i arribareu a la seva plana web, que és coordinadora-ongd-lleida.cat, però si al buscador fiqueu coordinadora ONG Lleida us sortirà i aquí teniu aquestes jornades del model d'energies renovables a Ponent, que l'accés és lliure i gratuït, només us heu d'inscriure, ja hi ha l'enllaç per inscriure-us i punt. I veureu aquí totes les cites que ja les anirem recordant cada setmana. Gemma Casals, Jos Ferreny i Laia Rogel, gràcies per estar amb nosaltres. Cuideu-vos força i millores, Laia.
Moltes gràcies. Merci.
Adéu, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres que ens plantem a les 2 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, demà hi tornarem a les 12:20, puntuals com sempre, ara et quedes amb la companyia de la cadena COPE. Que acabis de passar un bon dimecres. So you come back.